Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 12 d'abril del 2025. La preservació del patrimoni històric és clau perquè les generacions actuals i futures puguem entendre quin és el nostre passat i d'on venim. És important que es conservin vestigis que expliquin la història dels nostres pobles i ciutats, i en la mesura del possible cal treballar per recuperar-los i explicar-los. És per això que cal destacar la recuperació de la Torre del Portal dels Ferrers de Falset, que està impulsant l'Ajuntament. Tot i que coneixem de l'existència d'aquest portal, que era una de les entrades al nucli urbà, ben pocs en sabem alguna cosa més. Que es vulgui recuperar i s'expliqui la seva història ha de servir perquè la societat falsetana d'avui sàpiga una mica més on viu i quin és el passat del seu poble. Així doncs, avui parlarem del projecte de recuperació de la Torre del Portal dels Ferrers, però també de les actuacions de millora que es volen fer a la muralla i al castell de Falset. Per altra banda, ens n'anirem fins a Cornudella, on properament arrencaran les obres de millora al pont de l'Íntim, la qual cosa obligarà a tallar la carretera que uneix el municipi amb Prades o Ulldemolins. Així mateix, avui repassarem com va anar la jornada d'emprenedoria amb Peltat al Priorat i la segona edició de la passejada de gossos de Falset. També us presentarem la nova guia d'assessorament per a dones en situació de violència masclista que ha elaborat el Departament d'Igualtat del Consell Comarcal del Priorat. En l'apartat cultural us explicarem que la Fira del Vi ja ha obert la plataforma online per comprar els tiquets de forma anticipada, que l'associació musical Vila de Falset celebra avui el concert de primavera i que la Congregació de la Puríssima Sang ha presentat el programa d'actes de la Setmana Santa falsetana. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! L'Ajuntament de Falset ha tret a licitació les obres de rehabilitació i restauració de la Torre del Portal dels Ferrers. L'objectiu és preservar el patrimoni i donar a conèixer la història del Falset de l'època medieval. Carlos Brull és l'alcalde de la capital del Priorat.
Aquest és un projecte que va en la línia de la preservació i la conservació i la recuperació del patrimoni històric de Falset. No és només el castell, tenim el portal del Bou, que també volem presentar-nos amb una convocatòria per poder fer aquesta preservació d'aquest patrimoni històric tan valuós que tenim aquí a Falset i tan característic. Després tenim aquests 200 metres de muralla que també ens envolten, que també es conserven i que també s'haurien de fer una intervenció per poder primer preservar-ho, que no es continuï degradant, i després també poder explicar una mica tota la història de l'època més medieval de Falset. No? I amb aquesta voluntat, a través de convocatòries de la Generalitat de Preservació de Patrimoni i Manteniment i Pla Impulsa de la Diputació, hem pogut afrontar aquesta rehabilitació, recuperació de lo que és l'actual Torre del Portal dels Ferrers.
En aquest sentit, el projecte, que té un pressupost de licitació de 266.731 euros, pretén rehabilitar la torre i explicar la funció defensiva que va tenir la muralla en la seva època.
És una reforma molt, en principi, que el que busca és que sigui molt pràctica. Tindrà unes escales que ens ubicaran fins dalt de tot en una terrassa petita on se podrà pujar, i sobretot tota la façana, totes les finestres, recuperarem alguna finestra que està tancada i tancarem alguna. Llavors tot el que és la façana i tots els cablejats que embruten aquest patrimoni històric que tenim, quedarà net. Jo crec que serà un lloc nou, un punt d'històric i patrimonial a recuperar important, i és la voluntat que ja vam continuar, ja portem continuant un temps, uns anys, amb aquesta idea de recuperar aquest patrimoni històric.
De la mateixa manera, el consistori falsetà també treballa per a la preservació, conservació i difusió de la muralla i el castell, declarats bé cultural d'interès nacional. De fet, tal i com explica l'alcalde, el proper mes de juny l'Ajuntament ja tindrà enllestit el projecte de rehabilitació del baluard i la cripta del castell.
És un projecte sobretot de l'entorn del castell i de la cripta per consolidar-la també, per mantindre-la, per preservar-la, que no es degradi, i tot el que és la zona del cimentiri, doncs, de la cripta bàsicament del castell i de la església. De l'església de l'absis, del que era l'església del castell. Llavors el baluard és una peça molt, molt important. Llavors aquest baluard va començar a fer unes excavacions. Aquestes excavacions, en principi, doncs, bueno, ja podríem donar-les com a definitives, però no es donaran com a definitives a esperar la propera intervenció. I el baluard el que es fa és també poder-lo fer visitable. Poder-lo visitable i a partir d'allí poder explicar les diferents èpoques que han passat pel castell. De la mateixa manera que l'entorn, el que buscarem serà fer un entorn doncs, amb ombreig, un entorn d'aquests per passejar, un entorn que puguis donar tot el tomb al castell i que ens pugui servir de manera doncs, divertida i amable per a fer visites al castell i explicar tota la història que des de doncs, principis o des del 1190 o des del 1194, 1195, 1192 doncs tenim notícies del que era el nostre castell de Falset.
I és que l'objectiu final és recuperar i difondre la història del municipi. Des de l'època medieval, amb la presència de l'infant Pere, fins a l'època contemporània, passant pel paper cabdal de Falset en la Guerra de Successió el 1714.
Amb l'època de l'infant Pere, el castell de Falset és quan agafa la màxima esplendor, no? Perquè es converteix també amb el que és la cancelleria de la baronia d'Entença i també es converteix doncs, en una mica la casa o el lloc on hi va estar més estones doncs, el comte de l'infant Pere. I durant la Guerra de Successió vam tindre, sobretot qui va tenir importància va ser el baluard. El baluard va ser derruït, va ser destrossat, va ser doncs, dinamitat per les tropes felipistes. Sabem que el 31 d'agost aquí va haver-hi l'última victòria dels Miquelets enfront de l'exèrcit borbònic, abans de caure Barcelona. Això és un fet històric, és un fet on van participar doncs, tant el general Carrasclet, conegut com a Carrasclet, i l'Anton Vidal, general també de l'exèrcit dels Miquelets, en el qual van entrar al municipi de Falset, van recuperar el que és el castell que estava ocupat per les forces borbòniques. Al cap de 4 o 5 dies, les forces borbòniques el van tornar a recuperar. Però va ser una de les batalles en el qual llavors el Felip V va ordenar doncs, destrossar o doncs, derruir el que eren muralles i baluard.
Està previst que les obres de restauració de la Torre del Portal dels Ferrers es duguin a terme durant aquest 2025. Les obres de millora del Pont de l'Íntim a Cornudella de Montsant arrencaran el proper 9 de juny i obligaran a tallar la carretera C-242 al seu pas pel municipi. L'objectiu de les obres, que està previst que tinguin una durada de 5 mesos, és l'enxamplament del vial sobre el pont per millorar-ne la circulació de vehicles i permetre també el pas de vianants. L'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona, explica que es tracta d'una obra llargament reivindicada pel municipi.
És una antiga reivindicació perquè ja des de fa 30 anys em consta de que s'havia fet alguna proposta perquè realment aquest tram urbà de la carretera C-242, que és una carretera comarcal amb gran intensitat de trànsit que passa per dins el nucli, però justament amb aquest tram de pont doncs no té ni vials peatonals ni res i justament la barana del pont arriba a nivell de cuixa, vull dir que és un perill perquè pots caure de 30 metres. Al final, fruit d'una reivindicació que vam materialitzar amb un acord de ple fet a l'Ajuntament els mesos passats i el Departament de Carreteres doncs, ho fa possible amb una partida, amb una inversió que fan específica per això i amb un projecte que després dels estudis ens notifiquen que han de transformar doncs, el pont en una amb una actuació bastant important.
En aquest sentit, doncs, les obres consistiran en un reforç amb ferro de l'estructura del pont, que va ser construït just després de la Guerra Civil.
Consistirà en carregar-lo interiorment de ferro, perquè aquest pont va estar fet després de la Guerra Civil, no té ferro que el lligui i està construït amb argamassa. Llavors, qualsevol estructura exterior doncs, no és possible perquè no compliria amb els requisits de seguretat i d'enginyeria. Llavors, El projecte que fan és valorar el subsòl, la fortalesa que té d'una consistència per absorbir doncs, una estructura paral·lela i suposada amb la part superior i que consistiria en ampliar tota la passarel·la superior a una amplada que hi haurien els dos carrils pels vehicles de les dues direccions, més un de vianants, també doble, i un altre per serveis.
Les obres del pont de l'Íntim suposaran el tall total de la carretera i és per aquest motiu que s'ha elaborat un operatiu de mobilitat per donar alternatives als veïns i al trànsit que circula cap a Prades i Ulldemolins. Així, per una banda, s'habilitarà un pas alternatiu pel camí de la presa del Pantà de Siurana.
L'operatiu de trànsit que s'està realitzant contempla la possibilitat que per traslladar-te a la part nord s'utilitzi el bypass que comunica amb una pista que hi ha que va pel damunt de la presa del Pantà de Siurana. Llavors, això sí que donarà sortida als vehicles habituals i petits vehicles de transport, però no el que són els transports de mercaderies grans, que són tràilers i que també donen subministrament a la part nord de la comarca. Per exemple, el transport amb autobús també l'hem comunicat que s'haurà de fer amb vehicles més petits. El transport escolar també s'haurà de modificar perquè els alumnes que venen de la part nord del Priorat, de Prades i d'Ulldemolins, doncs hauran de fer també uns canvis amb el seu model de transport.
I per l'altra, un circuit de sentit únic i circular per dins del nucli de Cornudella.
La circulació interna pel nucli sí que també realitzarem un pla de mobilitat en el qual farem una circulació d'únic sentit, en el qual determinarem els carrers que circularan en sentit nord cap a la part posterior del pont amb la connexió amb la carretera C-242 i l'entrada serà per una altra via, en la qual cosa estarà comunicada tant pel Departament de Carreteres pels vehicles de transport de gran tonatge, quan donen alternatives, i pels vehicles dels usuaris que vinguin a Cornudella o que vagin cap als pobles del nord, doncs també se'ls indicarà.
Amb tot, qui tindrà més dificultats per circular per la zona nord del Priorat i el Baix Camp mentre durin les obres seran els vehicles de gran tonatge.
Penseu que aquest tram de carretera és únic i ens comunica tot el nord del Camp de Tarragona amb les terres d'interior del Camp de Lleida. Llavors, és una carretera àmpliament reclamada que necessita una millor adaptació doncs, a el que són els vehicles d'avui dia, el transport que es necessita, però actualment doncs, no hi ha gaire alternatives més per traslladar-se fins allà. I els vehicles que hagin d'anar en aquest sector, estem parlant de tràilers, de transport de gran tonatge, tot això sí que hauran de fer la pujada doncs, per la part de Montblanc, per muntanyes de Prades o per Serra de la Llena i hauran de comunicar-se per aquí darrere.
Finalment, l'alcaldessa de Cornudella també valora la possibilitat de la creació d'una variant per reduir l'important volum de trànsit que hi ha pel centre del nucli urbà i millorar, així, la seguretat dels veïns.
Sempre és una possibilitat desitjada perquè el que s'ha de garantir avui dia és la seguretat. I després, antigament, hi havia hagut una possible connexió per la part sur, però bé, per la part nord també hi haurien altres possibilitats perquè el municipi està creixent per part nord i creiem que hi haurien diverses alternatives. Sempre és de desitjar que el tram de circulació més d'ara pugui fer, doncs, tingui una alternativa per la part exterior.
El Castell de Falset va acollir el passat dissabte la jornada Empelta't, cultivem noves connexions amb l'objectiu de donar impuls a l'emprenedoria juvenil del Priorat. La jornada, impulsada i realitzada conjuntament pels serveis de joventut del Consell Comarcal i el grup de joventut emprenedora del Priorat, va combinar el treball en xarxa amb una mostra de projectes i espais de relació oberts amb tota la ciutadania. En la primera part de la jornada, més d'una setantena de persones van participar al networking matinal, que va servir perquè una vintena de joves de la xarxa de joves emprenedores i emprenedors del Priorat presentessin els seus projectes i on a més es van realitzar diverses dinàmiques col·laboratives per descobrir talents, compartir idees i generar sinergies. A partir del migdia, unes 200 persones van visitar la mostra de projectes dels joves emprenedors, instal·lada al Pla del Castell. Les persones assistents van poder conèixer de primera mà propostes innovadores i amb arrelament territorial impulsades pels joves del Priorat. A més, l'acte va comptar amb una àmplia representació institucional. La benvinguda va anar a càrrec de Marc Bernet, del Servei de Joventut del Consell Comarcal, i l'obertura oficial va ser conduïda pel president del Consell, Sergi Méndez, qui va destacar el paper clau de l'equip tècnic de joventut i l'oficina jove en l'organització de la jornada. També hi va intervenir l'alcalde de Falset, Carlos Brull, la consellera comarcal de joventut, Meritxell Martorell, i el representant de la Direcció General de Joventut a Tarragona, Manuel Pozo, que va felicitar l'organització i va remarcar la força del jovent emprenedor Priorati. Des de l'organització valoren molt positivament la jornada i ja s'ha mostrat la voluntat de donar continuïtat a aquesta línia de treball col·laboratiu per fer visible el talent jove del Priorat. L'Ajuntament de Falset ha impulsat per segon any consecutiu una passejada de gossos per enfortir vincles amb les mascotes en el marc de la campanya de tinença responsable d'animals de companyia. La trobada, que va reunir una vintena de gossos i els seus propietaris el passat diumenge, va arrencar de la plaça de la Quartera i va acabar al Parc del Bosquet, on hi ha el Correcant. Allà es va repartir un kit amb bossetes per a recollir els excrements i ampolletes per a netejar els orins a tots els participants. Així mateix, la regidora de Benestar Animal, Montsant Ossó, va aprofitar la jornada per anunciar la construcció d'un nou correcant a la zona del barranc de la Vila, sota de la placeta Neus Català. En aquest indret hi ha projectat també un refugi climàtic per aprofitar la zona d'ombreig en les èpoques de més calor. Paral·lelament, com l'any passat i en el marc de la mateixa campanya, es va organitzar un taller sobre tinença responsable a l'alumnat de l'escola Antoni Vilanova. El Departament d'Igualtat del Consell Comarcal del Priorat ha publicat una guia d'assessorament per a dones que es troben en situació de violència masclista en l'àmbit de la parella. L'objectiu és ajudar a les víctimes a identificar si estan patint una situació de violència masclista i com actuar per posar-hi fi. Així, la guia explica els diversos tipus de violència masclista amb els que ens podem trobar, com per exemple la violència física o psicològica, però també l'econòmica, la vicària o la digital, i la manera com podem identificar-les i com això pot afectar a la salut de les dones i a les seves relacions. Un altre apartat de la guia, en canvi, repassa les primeres accions que hauria de dur a terme una persona que creu que pateix violència masclista i tots els recursos que té al seu abast per abordar la situació. En el mateix sentit, també explica quins passos cal seguir i les implicacions que suposa denunciar i com fer-ho de manera segura, així com els drets legals que ofereixen protecció i suport durant tot el procés judicial. La guia també aborda tot allò que pot passar un cop finalitzat el procés judicial, quines poden ser les conseqüències i com les víctimes poden tornar a tirar endavant en la seva vida. Així, incorpora un capítol centrat en el suport psicològic i emocional i en els recursos que estan disponibles per a la recuperació emocional de víctimes de violència masclista. Finalment, també hi ha un apartat dirigit a aquelles persones que no són víctimes de la violència masclista, però que coneixen i estan a prop d'algun cas. El document ofereix accions a dur a terme i diversos recursos i línies d'ajuda. La Fira del Vi de Falset ha obert aquest dimecres la seva plataforma online en la qual es poden comprar tiquets anticipadament per a la fira presencial, on han confirmat la seva participació un total de 60 cellers de la DOQ Priorat i la DO Montsant. Aquesta plataforma en línia permet comprar els tiquets de degustació de manera anticipada, amb l'objectiu d'anar millorant el servei i l'atenció que es presta als visitants. La Fira del Vi de Falset, en el seu format clàssic i presencial, obrirà portes el divendres 2 de maig a la tarda, mentre que el dissabte i el diumenge el recinte estarà obert entre les 11 i les 9 del vespre, en horari ininterromput. Properament, la plataforma també permetrà reservar degustacions en cellers de la comarca del Priorat entre el 5 i el 31 de maig. D'aquesta manera, la comarca es tornarà a convertir en un gran aparador vitivinícola durant tot el mes de maig, donant continuïtat a la fórmula dissenyada durant la pandèmia, amb l'objectiu que la fira no s'aturés i segueix sent útil als cellers, malgrat els diversos confinaments. L'associació musical Vila de Falset celebra avui dissabte el tradicional concert de primavera. A partir de les 7, la coral, el grup instrumental i la banda de música Vila de Falset oferiran els seus repertoris al Teatre L'Artesana. A més, enguany el concert comptarà també amb l'actuació de la banda de música de Benissanet. A diferència d'altres anys, l'entrada és gratuïta i hi haurà taquilla inversa, és a dir, que els espectadors podran fer el donatiu que considerin oportú. La Congregació de la Puríssima Sang de Falset ha presentat el cartell i la programació dels actes de Setmana Santa a la capital del Priorat. De fet, el passat diumenge, l'Església de Santa Maria va acollir el Via Crucis dels Congregants i l'Assemblea General de Socis. Enguany, l'acte va comptar amb la presència del president del Secretariat d'Entitats de Setmana Santa de l'Arquebisbat de Tarragona, Joan Ignasi Boada. Així mateix, també es va presentar el cartell guanyador del concurs d'enguany realitzat per Nahuel Perí. Per altra banda, els actes de la Setmana Santa de Falset continuaran demà diumenge amb la benedicció del Dia de Rams, que tindrà lloc a la plaça Vella a partir de la 1. A la tarda, a les 6, se celebrarà el Via Crucis pels carrers de la vila, que es repetirà el proper divendres sant a partir de les 10 del matí. També divendres, a 11:15 de la nit, sortirà la processó del Sant Enterrament des de la plaça Sant Jordi. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu s'apropa una mica més a quarta catalana després de perdre per 4-1 al camp del Costa Daurada. Els nois de la capital del Priorat es van avançar primer gràcies a un gol ben matiner de Jaume Benet al minut 4. Malgrat això, a la segona meitat, l'equip local va reaccionar i va acabar golejant els falsetans. Així doncs, el Falset continua penúltim amb 24 punts i es troba a 4 de la salvació matemàtica, que marca la Unió Astorga, que va guanyar el Constantí. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset s'ho juga gairebé tot en un partit complicat contra el tercer classificat, el Mas Pellicer. El maig tindrà lloc avui dissabte a 6:15 al Nou Domènec Aragonès. En canvi, el Porrera va aconseguir una victòria per 3-2 davant del Mas Iglesias de Reus en la darrera jornada de la Lliga. Els porrerans es van avançar primer gràcies a un gol d'Alexis Miret al minut 11. Malgrat això, el rival va empatar poc després i a la segona meitat es posava per davant. En els darrers minuts del partit, però, el Porrera va aconseguir dos gols més, obra de David Sibate i Alexis Miret altra vegada, els quals els van permetre endur-se els 3 punts. Així doncs, amb aquesta victòria, el Porrera aconsegueix abandonar l'última posició de la classificació i acaba la Lliga desè amb 17 punts. Això sí, els mateixos que els dos últims classificats, el Montbrió i precisament el Mas Iglesias. A la part alta de la taula, el Salou B acaba primer amb 51 punts i aconsegueix l'ascens directe, mentre que el Santes Creus i el Pare Manyanet jugaran la promoció d'ascens a tercera catalana. En futbol sala, el Priorat Nord va aconseguir una nova victòria, en aquest cas per 5-6, a la pista del Futsal Pax Tarragona. Els prioratins van marcar primer i van anar sempre per davant en el marcador gràcies als gols de Iago Prada, Pau Miró, Pochi Xercha, Sergi Castillo i Pau Anguera. D'aquesta manera, els del nord de la comarca continuen líders amb 53 punts, 8 més que el segon classificat, l'Aula Esport de Reus. En aquesta jornada, el Priorat Nord visita la pista del Vendrell, avui a 8:15. I a segona catalana, el derbi prioratí que va enfrontar els Guiamets i el Capçanes va acabar amb un empat a 4. El Capçanes es va avançar tot just a arrencar el partit amb un gol de Marc Llagostera al minut 1. Així mateix, Joaquim Torné feia el segon pels capçanencs al 6. A partir d'aquí, però, els Guiamets va reaccionar i va aconseguir empatar abans del descans gràcies a les dues dianes de Xavi Bonet. A la represa, altre cop, Joaquim Torné i Marc Llagostera posaven el Capçanes per davant, però els Guiamets no es va arronsar i primer Xavi Bonet i després Aleix Martí, a 30 segons pel final del partit, establien el 4-4 definitiu en el marcador. Per la seva banda, el Marroig va golejar el Cué, el Riudoms, per 12-2. Dels marroixans van marcar Vilala Farfac i Martí Pino amb un hat-trick cadascú i Jordi Miró, Xavier Carrascosa, Bernat Fernández i Ricard Rodríguez. Així doncs, amb aquests resultats, el Marroig és 7è amb 33 punts, el Capçanes és 10è amb 20 i els Guiamets 11è amb 14. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Capçanes rebrà avui a les 6 el Mas Pujols, mentre que el Marroig jugarà demà a les 5 a la pista del líder, el Botarell. Els Guiamets s'enfrontarà a la mateixa hora al penúltim classificat, el Castellvell B. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps. Acabem una setmana que ha estat caracteritzada per unes temperatures molt agradables, inclús superiors a les normals, una certa nebulositat i també algun plogima escadusser al llarg de la nostra comarca, però pràcticament sense incidències. Una situació que aquest cap de setmana es presenta un tant variable, més que res en l'estat del cel, degut a la presència de les restes de la borrasca Olivier, que ens afectarà doncs, aquí a la nostra comarca en l'augment dels núvols, núvols inconexes, possiblement en algun moment d'aquests núvols puguin caure alguna gota, i en tot cas, demà diumenge, aquesta nebulositat serà més consistent i ja podran caure algun ruixat, també distribuït de forma irregular i inconex i sense massa alteracions. Situació, doncs, un tant variable, cap de setmana, temperatures molt agradables, tot i la nebulositat, i d'augment la setmana vinent s'espera algun canvi, així com vagin avançant la setmana, que ens pot portar algunes pluges algo més consistents i de més quantia. I en quant a efemèrides, hem de destacar aquest dia com avui, però de l'any 1986, una intensa nevada afectava la ciutat de Madrid.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Recordar-vos que la setmana que ve no hi haurà informatiu i que ens retrobarem en el butlletí del dia 23 d'abril. Fins llavors, que gaudiu d'aquests dies de Setmana Santa. Que vagi molt bé!